Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs. Escolteu de nou el programa de Ràdio Sabadell que posa el micròfon i fa d'altaveu de l'activitat teatral de la nostra ciutat, l'Amunt al Taló. I l'equip que empeny cap amunt aquest taló radiofònic està integrat per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Franc, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Genís Vega. I en el programa d'avui, el número 93, us presentarem els següents continguts.
Amunt al taló.
Després de seure'ns al costat del Bernat Pareja per repassar la cartellera teatral de la setmana, entrevistarem a integrants de l'elenc del musical Joseph i l'Abric en Tecnicolor, que el Teatre del Sol recupera aquesta temporada a partir d'aquest cap de setmana a la Sala Gran. Tot seguit anirem a veure la reacció del públic a l'estrena de Transpoiting al Teatre del Sol. Escoltarem els comentaris de l'Elvira Franc a Teatre de Franc sobre les obres que ha anat a veure a Barcelona. I acabarem escoltant cançons de Joseph, el musical que, com dèiem, reestrena aquest cap de setmana al Teatre del Sol. I amb tots aquests continguts, apugeu els altaveus, que comença l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló, passió pel teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I comencem el programa, com sempre, repassant la cartellera teatral de la setmana, i qui ens porta tota aquesta informació és el Bernat Pareja. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, avui començarem amb Humor Hondo, que és humor improvisat i absurd que tindrem a l'Alternativa. Ho faran dissabte a les 10 i diumenge a les 7. A la Gàbia, al Teatre Sant Vicenç, perdoneu, faran La Gàbia de les Boges divendres i dissabte a les 10 i diumenge a les 6. Al Ciervo faran una setmana més Trainspotting, esperant el tren. I al Teatre Principal faran Els darrers dies de la Catalunya Republicana, el dissabte a les 10. Un apunt de teatre infantil, que aquesta setmana no tenim gaires coses, és l'Arlequí. Una setmana més fan Jack i la Mongetera Màgica i Rínxols d'Or, dissabte a les 6 i diumenge a les 12.
Molt bé, doncs això és tot.
L'entrevista.
El Teatre del Sol repeteix aquesta temporada el que s'ha convertit ja en un clàssic del Sol. Estem parlant d'un dels musicals de Lloyd Webber més representats i que ha tingut més acceptació. Va començar a principis dels 70 com una obra escolar i va acabar representant-se al West End londinenc i als teatres de Broadway. La temporada passada el Teatre del Sol el va repetir després de 10 anys d'haver-lo estrenat, i pel gran èxit que va obtenir la temporada passada es torna a representar a partir d'aquest cap de setmana. Estem parlant de Joseph i l'increïble Abric en Tecnicolor, i avui a l'Amunt al Taló hem volgut dedicar l'entrevista a aquesta esperadíssima reestrena, i tenim al nostre estudi uns representants de l'elenc d'aquest Joseph. Tenim el Carles Rubio. Bon vespre, Carles.
Bon vespre.
Tenim a la joveníssima Marta Gómez. Què tal, Marta?
Bon vespre.
Bon vespre. I també tenim a la Isabel Gómez. Què tal, Isabel?
Molt bé, bon vespre.
El Carles Gómez... Ai, perdó, el Carles Gómez, estic complicat. M'estic equivocant. El Carles Rubio interpreta... Quin personatge interpretes?
Zebulon, un dels germans mitjans.
Un dels germans de Joseph, molt bé. Uh-huh. I la Marta?
Jo canto en el cor infantil.
Per tant, és un dels nens que surt que la narradora explica el conte de Joseph, oi? Que és així?
Sí.
I la Isabel està com a regidora.
Exacte.
Per tant, la regidora, que pels que conegueu el teatre, conegueu el món del teatre, és la persona que està al darrere, doncs, ajudant, fent les entrades i sortides, una mica seria aquesta feina, no?
Sí, seria preparar tot el material que es necessita durant l'obra, la primera part i la segona part, i després, doncs, ajudant a canvis de vestuari ràpids, ajudant a, si passa alguna cosa, improvisant, si hi ha alguna cosa, prenent decisions i demés.
Perquè en una obra com aquesta, que és un musical de gran format, realment el paper de la regidora és molt important, no?
Sí, i de fet en aquest cas hem de ser com a mínim dues persones a regidoria. Normalment la Míriam Vila, estic jo, està l'Aida, està l'Òscar, estava la Betlem, doncs ens anem tornant i de més, perquè per l'estructura que té el teatre i per l'estructura de l'obra es necessiten com a mínim dos.
I Carles, us ajuden els regidors?
Moltíssim, moltíssim, la veritat és que...
Perquè em sembla que els germans també, aquests canvis ràpids de vestuari que explica, crec que en teniu uns quants, no?
De fet, és constant, de fet, cada peça és canvi de roba, que moltes vegades ja la portem a sobre, de fet, és com una per capes, no? Però hi acabem amb la capa.
Sou germans Cebes, no?
Exacte,
que
sí, sí, sí.
Que capes a sobre.
Però sempre, a cada ball o a cada escena, tenim algun tret característic, com el barret de cowboy, etc, que això sí que ha d'estar cametes ben posat, que si no anem allà i no ens hi trobem.
Molt bé, perquè aviam, pels oients que encara no coneguin la història de Josep, no sé si la Marta, que l'ha sentit ja unes quantes vegades durant tota aquesta temporada, ens podries explicar una mica, com a mínim, com comença la història? Què passa amb Josep?
Bé, doncs és un noi que té 11 germans i que té com un poder màgic per desxifrar els somnis de les altres persones. I, bueno, doncs els germans li tenen enveja.
I per què li tenen enveja, per això?
Sí, perquè al final acaba sent un rei, acaba sent ric, i clar, i els germans doncs, també ho volen ser.
I aquesta mena de conte, d'on ve?
Ve de... no sé, bé.
De la Bíblia?
Sí.
Exacte, és un conte bíblic, no? Perquè hi ha Jacob, que és el pare de tots aquests germans, d'aquests 12 germans i del Josep també. Com va ser que vas entrar a fer Josep?
Doncs jo vaig a un conservatori, em van enviar una carta dient que si volia participar-hi, i jo evidentment vaig dir que sí, i llavors ja vam començar a fer assajos i...
I quina és la cançó de les que canteu al llarg de tot el musical que t'agrada més?
Doncs la del faraó.
El faraó?
Sí.
I n'hi ha alguna que creguis que és especialment... Tu que estàs en un conservatori de música, per tant tindràs coneixements en música ja importants.
Sí.
Hi ha alguna cançó que diguis, ostres, aquesta veig que és molt difícil i ens costa molt de cantar?
De vegades l'última, la primera veu, que és bastant aguda, i bueno, hi ha algun moment que...
Perquè ara parlaves de la primera veu.
Sí.
Vol dir que feu diverses veus?
Sí, fem dues veus... Hi ha 10 nens a una banda i 10 nens a una altra.
I a banda i banda teniu cadascú la seva veu, no?
Sí.
Així no us contamineu un de l'altre.
Sí.
Molt bé, molt bé. I en el conservatori havies fet cant, també?
Sí, hi faig cant i la veritat és que és molt divertit.
Clar, perquè potser en el conservatori tens la part més teòrica, no? I aquí pots fer la part més pràctica.
Sí.
Molt bé. I, Carles, el teu personatge, el personatge de conjunt dels germans, què creus que porten a la història del Josep?
Home, jo crec que són precisament un complement molt, molt bo per explicar aquesta història, no? Que al final és això, un noi que és el fill de papà, vull dir, perquè ens cau malament, doncs perquè és el fill petit i és el mimat del pare, vull dir... I clar, i ajudem una miqueta a que s'expliqui això i a donar-li sentit. Sí que és veritat que la segona part poder ja és quan el Josep pren més rellevància, però bueno, per contextualitzar i també per donar xitxa en aquest musical, que per això és de gran format, doncs ens estem allà fent el berro una miqueta.
Ja, perquè em sembla que a part de fer gaudir el públic, crec que els germans, almenys la sensació que em va fer quan sempre que he vist el Josep al sol, us ho passeu molt bé.
Sí.
És gairebé com un conjunt, o sigui, no, tu fas concretament un germà, però gairebé es pot dir que és un treball de conjunt, no?
Sí, sí, la veritat és que, per sort, a més, tots hem fet molt bones migues, hi ha molta compenetració, aleshores és això, quan portes, a més, tantes representacions, hi ha surten soles bromes dalt de l'escenari, sempre, evidentment, doncs, de la professionalitat que s'exigeix al sol, però bueno, hi ha això, els guinyos entre nosaltres, i això fa un caliu que ajuda a que ho disfrutem tant com ho disfrutem.
I perquè tu també hi havies fet cant, i havies fet, o sigui, la part tu tenies ja coneixements musicals.
Sí, jo vaig fer el conservatori, també.
També estàs al conservatori.
Sí.
I què et sembla el Josep a nivell musical?
Haig de dir que, aviam, a nivell musical no és l'obra més complicada d'Andrew Lloyd Webber, però, bueno, evidentment té els seus punts on hi ha polifonies amb els germans, sobretot el tango, hi ha moments on es desdoblen les veus que són molt bonics, i també, sobretot quan li demanem clemència al Josep, també allà les harmonies són molt xules.
I tu havies fet teatre abans? Havies fet algun personatge semblant o algun tipus de paper similar al que fas aquí, Josep?
Bueno, la veritat és que així de bulto donant suport a Pirates, també al final els Pirates érem un conjunt que també estava allà per explicar la història del Frederic, en aquell cas, i bueno, en els Set Núvies també estava allà de pretendent, o sigui que...
Un germà més, també. Aquí anava de
sí,
germans.
Sí, sí, jo vaig.
Vas de germans.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. I Marta, una pregunta. De tots els personatges que tu veus en el Josep, perquè vas veient la història com va, quin t'agradaria fer? Si no fessis de estiguessin dintre del grup de nens.
De faraó i de ballarina.
El faraó ja veig que és la cançó que t'agrada més. La ballarina. Per què
sí.
Les ballarines?
Pues perquè m'agrada molt ballar, són molt xulos els balls i, bueno...
Ja. O sigui que t'agrada ballar. Carles, tu lo de ballar com ho portes?
Bueno.
Perquè teniu bastanta feina, també. També teniu bastanta feina ballant els germans, no?
Sí, però... Tenim molta sort que la Montse, que és la directora, bueno, la que va crear aquesta coreografia, a més ja fa 10 anys, ho va pensar molt bé. Vull dir, hi ha els germans que ja són ballarins, que són els que acostumen a tirar endavant i ballar amb les noies que també són ballarines, i els altres que no hem fet ball o això, doncs, bueno, tenim coreografies més assequibles.
Ja. Per tant, hi ha un conjunt de noies ballarines, i hi ha una part dels germans que són també ballarins.
Exacte.
I la Montse. I la direcció de cant, una mica per ja hem parlat de ball, hem parlat de la part de regidoria, la direcció de cant, qui us l'ha portat? Perquè crec que els nens i els germans són direccions diferents, si no m'equivoco, oi?
Sí.
Marta?
La Gretel i el Xavi, que, bueno, ens ensenyaven bàsicament les cançons, les harmonies i tot això.
Són els que han portat la part de la direcció de cant de nens. I en el cas dels germans i la resta de personatges?
L'Oleguer. El Gasuari.
Molt bé. I a nivell de direcció general, de muntatge general, com veieu aquest espectacle? Una mica la Isabel també, que està doncs, a la part del darrere, com veieu tot aquest muntatge? Com, tot el muntatge que s'ha preparat per Josep? Perquè no és un muntatge senzill. Si podeu explicar la part del darrere, de nivell escenogràfic.
Clar, és que la part de direcció, que és
d'en Ramon Ribalta,
doncs, bueno, ell ha pres allò, les decisions de com van les llums i, de més, les posicions bàsiques, però, bueno, entre la Montse, que és la que marca bàsicament les posicions, i nosaltres, que estem al darrere, doncs, bueno... Per part de regidoria, la nostra gran dificultat és... l'estructura que té aquell teatre i l'escenografia, que també déu-n'hi-do, perquè això que pugi l'escenari, que baixi l'escenari, que de vegades no puja, que de vegades no baixa, que les columnes se'n van soles, tenen vida pròpia aquelles columnes, saps? Vull dir que realment i bueno, no? Llavors vas amb els pinganillos, que estàs en contacte doncs, amb els tècnics, estàs en contacte amb l'altre regidor i anem arreglant el que podem. Vull dir que no és una obra d'aquelles senzilles.
No esteu avorrits.
No, ens entretenim bastant.
Home, cal dir, perdó,
sí.
Però que, clar, és una infraestructura que ja té 10 anys, vull dir, que es va adquirir... O sigui que posar-la a punt també és un requeriment i té una complexitat bastant heavy tècnicament.
I a més, jo de vegades el que penso és que fa 10 anys com és que van arribar a fer això? No? Yeah. Era super innovador. Perquè ara potser ja, mira, dins del món del teatre has vist moltes coses, però fa 10 anys allò era, bueno, ningú se li havia acudit d'aixecar un escenari.
Ja. També la plataforma aquesta que s'aixeca i la rampa i tot això. Sí, sí. I un Carles, una pregunta també. El fet de que sigui un musical que pràcticament no hi ha text, sinó que tot és cantat, i per tant a l'hora d'interpretar els personatges s'ha de fer doncs, a nivell de cant, això us ha generat alguna dificultat especial?
Jo crec que no, però crec que no precisament perquè va haver-hi un llarg període d'assajos. És a dir, al final, quan portes molt temps assajant-ho, ja vas integrant tot el tema de l'acting. Aleshores, doncs, bueno, bàsicament això, que quan treballes molt, doncs al final...
Perquè vau començar assajant cançons, per, vull dir, la part de cant?
Vam començar el febrer de farà, o sigui, d'abans de la temporada passada.
Sí.
Aleshores, clar, són 4 mesos amb un estiu al mig i després reprèn, que ja és quan s'inicia la temporada. Uh-huh. Aleshores, tot això fa que vagi calant. I, bueno, això, treballar per veus, treballar posicions i anar cadascú... generant doncs, aquests guinyos entre germans, etc, que fan que al final quedi tot ben que llueixi molt.
I Marta, tu creus que per què et sembla que apareixen aquests nens en un musical així?
Doncs per donar-li més vida, més, per donar més veus, en comptes de només ser els germans i la narradora, doncs una mica els nens anar acompanyant l'obra.
Perquè al final la narradora us explica a vosaltres el conte.
Sí.
I tu creus que els nens tenen una relació especial amb el Joseph? O hi ha algun vincle que vegis amb el Joseph?
Bueno, al principi i quan comença la mitja part ens parla, ens canta i això, i bueno, jo crec que sí.
Que hi ha com una mica un emmirallament dels nens cap al Joseph, no?
I després, allò que deia el Carles, no?, de que els germans han anat consolidant i deixar... Hi ha molts dels germans que interactuen amb els nens, no? En certs moments, llavors, és divertit i ells s'ho passen bé, també.
Ja. Quin tipus d'interacció feu?
Doncs, per exemple, un dia es va moure una columna i, clar, nosaltres, fent-nos guinyos o fent-nos alguna cosa, ajudant-nos... I, bueno, i així, doncs, al final...
Jo acabat tornant la columna al seu lloc.
Sí.
Bueno, va tornar un germà i ells van posar el peu per aguantar la columna.
No, però també al final de tot, quan celebrem que torna el Joseph, doncs diguem que trenquem aquesta quarta paret i...
Hi ha
bueno,
una
quarta
relació.
Paret, no sé, sí, la paret de
ells,
dels nens.
No, en el fons ells són uns espectadors, no? Que estan veient com l'obra, que evident participen cantant, però que no tenen un vincle directe amb la història i llavors hi ha un moment doncs, que tenim una mica d'interrelació amb vosaltres. Molt bé, doncs escolteu, em sembla que hem fet una explicació de tot, de totes les visions, de la part del darrere, de la part del davant, de la part dels nens que estan doncs, participant de l'obra però que tenen una part doncs, més d'espectadors i per tant jo crec que hem fet un bon repàs del que és aquest Joseph. Doncs a partir d'aquest dissabte doncs, ja tenim les representacions fins, em sembla que no hi ha data final, sinó que cap al febrer,
sí.
Oi? Doncs això, doncs fins gairebé al febrer doncs tenim Joseph per poder veure i perquè els nostres espectadors gaudeixin d'aquesta fantàstica música de Lloyd Webber i amb aquestes interpretacions que ens ha explicat el Carles i la Marta també doncs, avui. Doncs moltes gràcies Isabel, moltes gràcies Carles, moltes gràcies Marta i nosaltres continuem el programa.
El Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Anem d'estrena.
I ara anem a escoltar les reaccions del públic a les estrenes d'aquesta setmana, amb l'Adrià Garcia.
Molt bon vespre. Avui hem anat a veure la reestrena de Trainspotting en el Cirbo Teatre, una obra que ha estat traduïda per primer cop al català per Xavi Quero, a partir de l'adaptació de Harry Gibson de la novel·la d'Irving Welsh. Aquesta obra es tornarà a representar el 17 i 18 de novembre. Veiem què els hi ha semblat al públic i als actors. Endavant! Bones, què us ha semblat l'obra?
Molt bé, molt adequada, i la gent no hauria de saber de veure-la més per veure la classe de jovents també que hi ha. Gràcies a Déu, no tot és així.
Sí, perquè el tema de les drogues que es tracta aquí... Pues,
sí, mica... i sobretot, llavors, la qüestió del SIDA, que també és una de les llocs de les preocupacions més importants que hi arriben a haver. Tot i que no s'hi ha fet prou esment el que és la droga en si. O sigui, totes les mancances que llavors arriba a portar i fins i tot la mort. I això el jovent no se'n dona compte. Tot i que també les autoritats no hi posen mà.
Per tant, creus que haurien de venir a veure, no, aquesta obra? Perquè...
Jo crec que sí. Jo crec que és una obra per veure-la fins i tot molt de jovent. Molt de jovent. Aquí falta una miqueta de propaganda, doncs, perquè a part de l'obra se sàpiga el que és el Llotja del Ciervo, el Teatre Ciervo. I els bons intèrpretes que tenim, que passen així a l'anonimitat.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Bueno, què t'ha semblat l'obra?
Doncs una obra interessant, dura, doncs bon reflex a la cruda realitat que hi ha en alguns grups de persones que estan ficades a la droga, i bueno, fa reflexionar.
Com has vist la posada en escena dels actors?
Molt bé, molt bé, molt bé. M'han agradat. S'ho han currat molt els actors.
Per tant, l'aconsellaries a la gent perquè vinguin a veure aquesta obra?
I tant que sí, sí, sí. És una obra que no et canses de veure-la i val la pena.
Val, d'acord. Moltes gràcies. ¿Qué le ha parecido la obra?
Muy bonita.
¿Qué es lo que más destacaría?
La pena es lo que hay hoy en día. Destacaría.
Tenían que venir los jóvenes a ver esta...
Sí, 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 sí. Para que se den cuenta de lo que hay.
¿Qué les diría a la gente para que vengan a ver esta obra?
Pues que merece la pena venir a verla. Vale. Sí, sí.
Vale, pues muchas gracias. Doncs bé, doncs ara estic amb l'Adrià Carpio, que és un dels actors de l'obra. Com valores l'estrena?
Doncs la veritat és que l'estrena, doncs, estem molt contents, perquè tenia moltes ganes de poder mostrar tota la feina que portem fent des de molt de temps. I bastant contents perquè vam rebre unes crítiques molt positives d'un crític de teatre en la que ens deia que teníem diversos moments en els quals es va sentir molt, molt sorprès. I bueno, això per un actor és molt reconfortant. I la veritat és que ens agradaria que tothom vingués a veure'ns i perquè pogués veure tota la feina que hem fet, i això, no? Que vingui tothom.
Quins personatges fas tu?
Doncs jo faig tres personatges, però millor parlar del principal que faig, que és com una mica l'antagonista sense antagonista. La veritat és que tota l'obra són antagonistes, són personatges antiherois, personatges difícils, i és tot un repte fer personatges que tenen vides complicades, que tenen mal humor, que tenen dificultats amb les drogues, i la veritat és que ha sigut tot un repte fer aquests personatges.
I ens pots explicar una miqueta la vida d'aquest personatge principal? Com es diu?
Doncs el personatge principal que faig es diu Franco, i és un tio que està molt ficat en el tema de la droga. Això li porta que en la seva vida personal no tingui bona relació amb la seva família, fins a tal punt que maltracta la seva dona, maltracta els seus amics, i la veritat és que és molt complicat fer això, amb la emoció que s'ha de tenir, clar.
Hi ha alguna part de l'obra que t'hagi sigut extremadament complicada?
La veritat és que tota en si és complicada, no? Perquè, a més, tenim molts personatges. Bueno, jo sóc la persona que té més personatges, perquè a la vegada faig també d'un camello del barri, i també faig de la mare del protagonista, i crec que potser el canviar de registre de la mare, que ets una dona, que estàs dolguda perquè el teu fill ha tingut una mala experiència amb les drogues, a passar de sobte a canviar-te davant de l'escenari i convertir-te en una altra vegada en el Franco, que és el tio aquest maltractador, aquest tio amb mala llet, doncs molt complicat, però molt divertit també.
Bueno, i què els diria als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Què els diria? Doncs que si els va agradar Trainspotting, la peli, i si no l'han vist, doncs, encara que no l'hagin vist, doncs que es passin a donar-nos una oportunitat, perquè la veritat és que la nostra obra és una mica drama, però és un drama que és molt profund i que és superimportant justament pels moments en què ens trobem, en què les drogues estan tan familiaritzades amb la gent jove, doncs que es puguin passar i comprovar una mica des de l'art, des del teatre, com es pot veure, no, el món de les drogues.
Ah, d'acord. Moltes gràcies. Doncs ara estic amb l'Esther i la Diane, que són també actors de l'obra. Com valoreu l'estrena?
Bueno, l'estrena va estar molt guai. Crec que vam fer-ho bastant bé tots nosaltres. I no sé, tu què en penses?
Ah, jo crec que bé. Bueno, la gent que va venir va sortir contenta. No sé, van dir que a nivell actoral estava bé. Bueno, potser el que més costa és agafar-li el fil a la història, perquè hi ha moments que, diguéssim, que marxen del fil aquest que porta, però, no sé, la gent va acabar contenta.
I explica una miqueta quins són els vostres personatges.
Bueno, jo faig de l'Alison, que és una noia que està ficada al món de la drogadicció, concretament del cavall, l'heroïna, i a causa d'unes certes circumstàncies intenta sortir-ne com pot.
I el teu?
Bueno, el meu podríem dir que és el protagonista de la història, és el Mark Renton. Bueno, és un drogadicte, bàsicament es fica de tot. Es fica Maria, Costo, Àcid, LSD, cavall. I bueno, doncs és un noi doncs, que li van arribar les coses a la vida així de... La vida li dona bufetades però no li importa. I allà continua, sent un dròpol.
Hi ha hagut algun moment de l'obra que us hagi sigut especialment complicat?
Bueno, hi ha un moment que l'Alison passa per un fet bastant traumàtic i portar-lo en si era difícil agafar el rotllo d'aquest moment, perquè jo no l'he viscut mai, per sort, i era bastant xungo d'agafar-lo, fer-lo meu i no acabar plorant.
Bueno, sobretot fer de drogadicte sense que se te'n vagi a una paròdia, perquè... Era de drogadictes, a part de la televisió, doncs no visc ni he vist persones en aquell nivell d'addicció a les drogues. No? Pel carrer podem veure algú que vagi col·locat, però tampoc en el nivell que arriben els nostres personatges. I sense conèixer això, doncs, bueno, és difícil ficar-te al paper.
I què és el que més destacaríeu de l'obra?
No sabria dir-te, suposo que... la superació que tenen alguns personatges i com altres no aconsegueixen superar tot el que els hi passa i acaben molt pitjor que com estaven al principi.
Bueno, com evolucionen els personatges i com van absorbint aquestes bufetades que els hi dona la vida.
I per acabar, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Bueno, com ha dit el nostre company, veniu, us matem. No, en realitat... En realitat, que a veure, no és una obra de comèdia, però val la pena veure-la, perquè, bueno, és entretinguda, té les seves coses.
Jo crec que és una bona valoració de la vida i de com ens prenem les coses que ens van passant en ella, i que com algunes persones aconsegueixen sobrevindre les circumstàncies i com altres s'enfonsen. I suposo que ens ensenya una mica també que si vols aconseguir sortir d'una situació dolenta, pots fer-ho. Però que si no ho intentes acabes enfonsat.
Ah, d'acord. Moltes gràcies.
Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, com sempre, fent el salt a la cartellera teatral de Barcelona, i qui ens acompanya i qui ens ho explica és l'Elvira Franc. Què tal? Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Com estàs?
Doncs bé, bon vespre, teatreros. I avui porto dues propostes, dues obres que vaig anar a veure.
Molt bé, doncs som tot orelles per escoltar-lo de la manera fantàstica que ens ho expliques.
Gràcies.
I ens ho comentes.
Endavant. La primera, us parlaré de Blues, de Sergi Pompermanyer, a la Sala Beckett. seguint amb el cicle que ofereix aquesta sala amb el títol Terrors de la ciutat, escenaris, conflictes i por. Vaig poder assistir a l'última representació d'aquesta obra, que ens parla, en principi, del terrorisme i de la inseguretat que provoquen els ciutadans, però també aprofundeix amb els prejudicis i les etiquetes que poden posar a determinades persones de raça i condicions diferents que nosaltres. Parla també de la recerca dels nostres orígens, dels problemes de l'adolescència, del difícil que és compaginar la vida de família amb l'ocupació professional, també de la relació de parella i amb la gent gran, i la corrupció que hi pot haver en un cos de policia. Molts temes, que s'entrellacen i que fan reflexionar sobre aquesta societat que d'una banda sembla molt forta i en canvi és molt més feble i que està posseïda per la por, moltes vegades. Mm-hmm. Per la por del desconegut, per la por del que pot passar. No som tan forts com ens pensem. Un adolescent té més punts de contacte i més punts en comú amb el seu avi que amb la seva mare adoptiva. Aquesta mare és la cap d'un departament policial que recentment està investigant un atemptat. La seva parella intenta ser una peça d'aquesta família, això és el tema principal. Unes interpretacions molt ben treballades, principalment la de Xico Massó, que jo l'admiro, que fa el paper d'avi i que demostra una vegada més la seva gran professionalitat i que activa des de que comença la funció, amb la seva naturalitat que en principi ja et fa riure o ja et fa plorar, ho fa tan natural. També és digne de destacar la jove Esmeralda Colet, representant de l'adolescent inconformista, una nova revelació interpretativa que reafirma que tenim uns joves actors molt ben preparats i que ens poden oferir al llarg d'uns anys grans, grans actuacions. Gemma Brió fa el paper de mare, és un paper bastant difícil, i Eduard Bruch és la seva parella, el company que tots dos ho fan força bé també. Tots ells sota la direcció de Norbert Martínez, que com sempre sap crear un ambient adequat i un ritme idoni perquè l'obra no decaigui en cap moment. Una escenografia que, tot i que sembla convencional, serveix sense moure ni una cadira per diferents ambients que van passant, la casa de l'avi i la casa dels pares, però no mouen res. I en canvi, els espectadors no han de fer cap esforç per situar-se en el lloc que està passant l'acció.
Yeah.
Està molt ben trobat. Una obra força recomanable, que, com diu el seu nom, blues, va entrant igual que una música suau d'aquest blues i va entrellaçant i barrejant com si fossin diferents instruments musicals diversos aspectes i problemàtiques de la nostra societat.
Mm-hmm. Això que parlaves de la por i de generar por, que llavors el que fa és que influeix sobre la societat, mm-hmm, i que d'aquesta manera volem doncs aquesta ultraseguretat i fa que hi hagin doncs la por a l'estrany, al de fora, i que llavors tirem doncs cap a tendències a vegades una mica doncs racistes o una mica seria aquesta part així, no? No sé si
es transmet en l'obra. És això que volen dir. Mm-hmm. Sí.
I buscar llavors algun líder d'algú fort que et protegeixi i recorre doncs a la llei i l'ordre, que et priva de moltes llibertats i et va retallant llibertats
i que cada vegada crea
per voler buscar més
por.
Seguretat, exacte, sí. I cada cop tens més por perquè realment la seguretat zero és impossible d'aconseguir, sempre hi ha algun risc que pots córrer, i si no corres el risc doncs esclar, més val que et quedis tancat a casa i allà si no fas res, no et mous i et quedes quiet i mai no queixes ni critiques res ni res, doncs llavors esclar, vull dir,
i aquests prejudicis
deixarem
que tenim
de perdre part de la vida i de la llibertat
tant,
que podem tenir, no?
I tant, i els prejudicis aquests que tenim, que si són persones diferents que nosaltres, ja representa que han de ser els terroristes o els,
exacte,
dolents, mm-hmm, ens han creat aquest món de dir no és igual, doncs
por a que et puguin fer alguna cosa,
a la diferència,
que puguin,
por a les diferències. Sí, sí,
sí. No sé si tot això és el que es transmet en aquesta obra.
Sí, bàsicament sí. És això, sí.
Molt bé.
Doncs un altre, anem per un altre.
Explica'ns.
Un altre molt diferent. L'omissió de la família Coleman, al Teatre Romea. Obra escrita i dirigida per l'argentí Claudio Tolcachi. Aquest argentí, enamorat de Barcelona, va voler córrer el risc de fer traduir la seva obra típicament argentina, una família ben bé argentina, i veure com sonava en català. Pensa, com molts de nosaltres, que el teatre no té fronteres, que és humanitat i que ho traspassa, el teatre ho pot traspassar tot. Amb aquesta premissa vaig anar a veure aquesta obra i em va agradar molt. Vaig riure per dins i vaig riure per fora, vaig somriure i al final em va deixar com un gust agredolç que em va fer reflexionar bastanta estona al sortir. Jordi Galceran va ser l'encarregat de fer aquesta traducció i va optar per fer servir un llenguatge normal, un català natural, que ens acostés als protagonistes a la nostra història. No va voler utilitzar paraules argentines. L'obra, aquesta família, que és la vida d'una família, també pot passar aquí a Catalunya.
Perquè per tant, és una família argentina.
Argentina.
I s'explica, vull dir, els noms que tenen són argentins o també argentins o els
han adaptat? No, ha canviat els noms, però són noms que no queden malament. Són la majoria diminutius, perquè els argentins els noms també els fan servir en diminutius, que no queden malament. És que ara ja estem acostumats a tots els noms.
Sí, sí.
Estem acostumats a tots. Sí, sí. I he sentit versions que diuen que, clar, que el teatre argentí doncs, tenia molta més qualitat o que era molt més ric, però a mi em va agradar. No conec l'altra versió, per tant, a mi aquesta versió a la catalana em va convèncer molt.
Jordi Galceran és solvència contrastada, eh?
Exacte.
És un dramaturg català de primer ordre.
En el programa diu que es va plantejar aquest, això.
I més per escriure comèdies, el Galceran.
Exacte.
És el seu fort.
És el seu fort. Llavors doncs, posa en el programa això, que es va plantejar fer servir algunes expressions argentines o adaptar-ho tot al nostre català normal. O també va dir doncs, un català tortosí o de Lleida i va dir no. Un català d'aquí, el que parlem nosaltres, aquí, normal i natural. L'estrany és el que fa la família, que és una família molt, molt rara, per dir-ho d'alguna manera. El que dic, el que sí que és argentí és la posada en escena, eh? Com que el director és argentí, la posada en escena, el ritme que té, els moviments, els gestos, la presentació, i inclús l'escenografia respira un aire argentí, que personalment a mi m'encanta aquest aire, eh? I que es nota la mà de les indicacions del seu director. Sembla un text absurd, perquè la família és com molt absurda, però no hi ha res més reals que les relacions humanes, de com podem ser excèntrics tots plegats, de com obviem què pensen els altres i que només pensem que el que pensem nosaltres és el millor. I moltes vegades els problemes dels altres ens rellisquen. Només pensem en els nostres problemes. Ve a dir això l'obra. L'obra es presenta una família peculiar, una mare esborrejarrada que té 4 fills de 2 pares diferents. 3 d'aquests fills viuen amb ella, però qui realment és el suport de la família és l'àvia, una àvia que s'està morint i que potser aquesta mort també serà el desgavell total d'aquesta família. Uns personatges simples, però estrafalaris, que conviuen i que es relacionen com poden, en moments molt intensos i d'altres molt individualistes. Unes molt bones interpretacions, especialment la Francesca Pinyon i la Roser Batalla, que ja les coneixem d'altres vegades de veure-les. A part de l'extraordinària interpretació del Sergi Torrecilla, que en tot moment està oportú en el seu posat i el seu to de veu. Fa un paper que podríem dir que és un paper molt agraït, eh? Que ja el mateix paper ja és ric de posar-hi molts recursos. Però ell treu un ventall de recursos imaginables. De veritat, us la recomano, val la pena.
Molt bé, molt bé. I dius això, és a nivell d'interpretació de gest és totalment argentí, que vol dir que és molt exagerat.
És exagerada, però és que l'obra, la família és molt exagerada. Tot el que fan, la manera que conviuen, és molt exagerat. I aquest ritme que fan els argentins tan picat, però que a mi va agradar molt.
No sé si pot semblar una mica com l'obra que reventin els actors,
sí.
Que al final l'autor és un autor uruguaià, que vaja, Argentina i Uruguai, tot i que estiguin una mica barallats els uns amb els altres, tenen moltes similituds, no?
M'hi va fer pensar molt.
Que també era una obra molt trepidant, amb un ritme brutal, i també un punt exagerat potser en algunes situacions.
Doncs
no?
Sí, és bastant similar, eh?
Ja.
Però està també molt ben interpretada com aquella que també ho estava bé.
Perquè l'obra és totalment contemporània, vull dir que l'autor és contemporani. I s'ha representat a Argentina, però vull dir que...
I aquí fa uns anys que es va presentar en el Teatre Lliure un parell de dies, poder fa 10 anys que es va... La mateixa companyia argentina va venir i no la vaig veure, esclar, molta gent, és el que deia abans, que van veure aquesta versió, doncs diuen que no hi ha comparació, perquè els argentins tenen una manera d'actuar molt, molt viva.
Ja.
En fi, a mi aquesta em va agradar.
Molt bé. Doncs aquesta família Coleman a la catalana, no?
Exacte.
L'omissió de la família Coleman, a la catalana.
A la catalana, diguem-ne això.
Molt bé, alguna cosa més, Elvira?
Res més per avui.
Molt bé, doncs escolta, fantàstic, amb aquestes dues propostes. Ens retrobem la setmana vinent.
La setmana que ve.
Que farem un programa una mica especial, oi, Elvira?
Sí.
Ja ho explicarem. Ja ho explicarem.
La setmana que ve.
El proper programa.
Exacte.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu-siau.
I així acabem el programa número 93. Ens retrobem la setmana vinent per continuar explicant-vos el dia a dia del teatre a Sabadell. Avui ens acomiadem, però, d'una manera especial. Escoltarem cançons de Joseph i la Brita en Technicolor, que representa a partir d'aquest cap de setmana el Teatre del Sol. Salut i teatre!
Tancant els ulls podia veure, entendre i creure la realitat. Molt lluny d'aquí algú patia mentre el món dormia, somnis fets veritat. El meu abric, colors lluïa, tenia fets de fil daurat. I cap a l'est el sol sortia, despertant el dia, somnis fets veritat. El so d'un tro, un peix de llum, el meu abric fugia lluny. Els mil colors van apagar-se, vaig sentir-me sol. Tornem de nou on començava. La llum s'apaga, ja no estic somiant. El món i jo tenim tants dubtes, tantes preguntes, somnis fets veritat, somnis fets veritat, somnis fets
un fet d'actualitat, un tràgic però inspirat relat d'algú que ens ha deixat. Tenies 12 fills, és cert, però ara ja no els tens. No ploris, no et serveix de res, te'n queden 11 més. Ja hi ha un nou astre que ens mira, ja hi ha un nou àngel al cel. Joseph, a qui se't recorda?
És tu!
Però ja ho superarem. Ja hi ha un plat menys a la taula, ja hi ha una llàgrima als ulls.
Però això sempre les coses que ens deies
ens mantindran sempre junts, plantant, massacrant batalla. Em foja un nus al coll, es va enfrontar contra
bon
una cabra ell sol.
Bon Josep
va ser un heroi, el seu abric de cap de sang per sempre guardarem. Però si el seu cos se l'han menjat,
el seu cor és el cel.
Goodbye, little Joe! Adiós, Joselito! Ciao, Giuseppe!
Ja hi ha un plat de menys a la taula. Ja hi ha una llàgrima. Però, Josep, les coses que ens deies
ens mantindran sempre junts.
Fem honor al seu coratge,
deixant de plorar.